Paraules de vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església.
Què tal? Molt bon dia i benvinguts al Paraules d'aquest 1 de juliol. Avui parlarem de la nova pàgina web de Càritas Diocesana de Girona. A través de l'adreça www.caritasgirona.cat podem trobar tota la informació referent a aquesta organització que treballa en pro dels més necessitats. Conversarem amb en Salvador Maneu, que és el secretari general de Càritas Girona. I el proper cap de setmana se celebren a Montserrat unes noves jornades per joves, una activitat que s'adreça als joves d'entre 18 i 30 anys. De fet, des de Montserrat proposen als joves passar un cap de setmana per aprofundir i també per reflexionar sobre la vida i la fe i també per ajudar a concretar el compromís cristià entre els joves. Parlarem amb el germà Àngel Pons, que és el responsable d'aquestes jornades. I tancarem el Paraules, com sempre, amb el comentari de l'actualitat que ens acostarà Francesc Romeu. I saludem Salvador Maneu, com us dèiem, ell és el secretari general de Càritas Girona. Salvador, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Tenim nova pàgina web a Càritas Diocesana de Girona. Com és aquesta pàgina?
Bé, la veritat és que ha estat un projecte molt laboriós que portem realitzant des de fa un any. I jo em sembla, i ho dic molt, molt humilment, és una pàgina web que pretén ser moderna, però alhora rigorosa, que conserva i reforça les arrels de Càritas i que intenta donar resposta a les necessitats de comunicació d'avui en dia.
I quins podríem dir que són els seus objectius principals? Perquè, de fet, Càritas ja tenia una pàgina web abans, oi?
Sí, teníem una pàgina web que feia molt de temps que no la modificàvem. Era un projecte de pàgina web que se'ns havia quedat desfasat i calia una reforma en profunditat per atendre nous reptes que en aquests moments tenim plantejats. D'entrada, la funció de pressió, de sensibilització, de generar criteri, d'informar, de sensibilitzar que Càritas com a organització que està al costat dels més febles ha d'exercir. I avui en dia el món de les noves tecnologies és essencial per exercir aquesta tasca, no? Abans dels mitjans de comunicació més tradicionals, tota l'era digital no et pots quedar enrere i has d'oferir productes atractius amb contingut, amb un bon contingut que realment serveixin per exercir totes aquestes funcions que abans explicava, no?
I com s'ha dissenyat? Quins criteris s'han tingut a l'hora de fer tot el disseny?
El primer que hem volgut tenir molt clar és que havia de reflectir la dimensió territorial de Càritas. Càritas del Bisbat de Girona és molt diversa, és molt àmplia, està present a 70 Càritas del Bisbat i, per tant, això per nosaltres era una qüestió indispensable que fos reflexa de tota la gran família de Càritas del Bisbat de Girona. Aquest era un primer aspecte. I l'altre, hem volgut que sigui una pàgina web que respongui a criteris de transparència i, per tant, en aquesta pàgina hi ha moltíssima informació. O dit d'una altra manera, hi ha tanta informació com l'usuari vulgui. Hi ha la informació més bàsica per a aquells usuaris que vulguin una informació més superficial o més general de Càritas. Hi ha una informació molt més profunda que va molt més enllà per tots aquells que tinguin més temps i així ho desitgin, no? Per tant, aquesta voluntat de transparència, d'apropar-nos, d'obrir les portes de Càritas, ha estat molt present. I el disseny de la pàgina és un disseny molt, molt clar, molt net, fàcil de navegar. És una pàgina web que no té secrets en aquest sentit, que no és difícil de perdre't i en tot moment saps on estàs i en quina informació estàs cercant.
Un altre aspecte important, abans ho comentaves tu, és donar tota la informació d'aquesta entitat, de Càritas Girona. Hi ha també la memòria anual, crec, oi?
Sí. O sigui, el menú principal de la pàgina, doncs hi ha els aspectes, els apartats clàssics de qualsevol pàgina web, el qui som. Per tant, es comença per la història de Càritas, per la seva eclesialitat, es parla del que fem, és a dir, de les activitats que realitza Càritas, de la presència territorial, de les fonts de finançament, i després hi ha altres aspectes de notícies, de notícies, d'informes, etc. I després hi ha un apartat de la memòria del darrer any, que a més ocupa un lloc destacat a la pàgina principal.
I quina és la resposta que teniu dels ciutadans? Salvador?
Home, és, la veritat és que és molt recent perquè fa pocs dies que l'hem presentada, i concretament la setmana passada, però d'entrada les primeres reaccions molt positives. La gent ho havíem anunciat feia temps, la gent ho esperava, i donat que ofereix moltes possibilitats, la pàgina web d'entrada les opinions que hem anat rebent fins ara són totes molt positives.
Clar, perquè de fet teniu l'experiència, ja hi havia l'altra pàgina web, no sé si abans també més o menys la gent d'una manera assídua hi entrava, o potser eren els col·laboradors, no?
No, ja, la veritat és que havíem, inclús nosaltres ja feia un temps que havíem fet el propòsit de deixar-la temporalment inactiva, amb la idea de fer un llançament i un canvi absolut tant en el disseny com en el contingut. I per tant, experiències recents no en teníem, però bé, qualsevol que compari els dos projectes se n'adonarà ràpidament que no té res a veure. Jo sempre dic que una era una pàgina web del segle XX i aquesta és una pàgina web del segle XXI, que és el que pretén ser, no?
Més moderna, oi?
Sí,
actualitzada,
totalment,
diguéssim, els nous
totalment,
temps.
Totalment actualitzada, i a més amb voluntat de que sigui una pàgina web activa. Per tant, el servei de notícies, el servei, l'agenda d'activitats es renovarà setmanalment, anirem penjant informes periòdicament, de tal manera que sigui una eina al servei del ciutadà, al servei dels cristians, i en fi, que sigui va una mica més enllà d'una simple web.
És a dir, constantment actualitzada, també.
Sí, això em sembla que és una clau, és part de l'èxit d'una pàgina web, no? Si no es queda com un projecte estàtic, que en el seu moment té la seva validesa, però que de seguida perd vigència.
Per cert, a càrrec de qui ha anat? Com s'ha fet?
Una empresa de Girona que té dimensió, fins i tot, jo m'atreviria a dir, fins i tot dimensió internacional, perquè treballen per grans corporacions, i la veritat és que hem volgut anar amb una empresa especialitzada que treballa molt bé, que treballa per grans empreses, que ens ho ha fet, la veritat, ens ha fet un projecte molt ben fet, que ens ha entès l'especificitat de Càritas. Estan acostumats, com deia, a grans corporacions, i Càritas és una cosa, en aquest sentit, una cosa estranya, i després de molt parlar ens han entès la idea, han entès la filosofia de l'entitat, i em sembla que l'han encertat. L'empresa es diu GNA, i bé, no podem dir res més que molt bé, molt contents, i a més també val a dir, és una empresa solidària, com volem, Càritas, en el sentit que ens ha fet un preu especial en la provisió dels seus serveis, i aquesta web en el mercat hauria costat més diners del que nosaltres finalment hem acabat pagant.
Salvador, doncs moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres al Paraules, per haver-nos acostat aquestes novetats de la nova pàgina web de Càritas. Per cert, per la gent que vulgui entrar, i és caritasgirona.cat, oi?
Sí, efectivament.
Doncs,
molt bé.
Gràcies,
bon dia.
Paraules de vida, un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església.
Us ho dèiem en començar. El proper cap de setmana se celebren a Montserrat unes noves jornades per joves que estan destinades a nois i noies de 18 a 30 anys. Són noves perquè enguany es dividiran en dos grups, amb dues dinàmiques ben diferents: activitats pels joves de 18 a 24 anys i pels de 25 a 30 per separat, tot i que hi haurà també moments que compartiran junts. Per conèixer més detalls d'aquesta iniciativa, el que fem és parlar amb el germà Àngel Pons, que és el responsable d'aquestes jornades per joves. Àngel, molt bon dia.
Molt bon dia.
Què és el que podrem veure aquests dos dies a Montserrat, és a dir, el proper cap de setmana, oi, en aquesta jornada per joves?
Bé, doncs, bàsicament, unes trobades, doncs, per compartir entre, doncs, els diferents joves que pugin amb aquestes dues dinàmiques que hem presentat, no?, de 18 a 24 anys, de 25 a 30. Bàsicament és aprofundir la fe. Tenim un tema per aquesta trobada del cap de setmana vinent, que és el de la pregària. Cada trobada, doncs, tindrem un tema concret i farem activitats una mica, doncs, per poder arribar a conèixer, doncs, més i aprofundir més el tema que s'hagi proposat, no?
Tenen bona acollida aquestes jornades?
Bé, fa anys que vam començar el que en dèiem les jornades per reflexió, i durant molts anys han tingut molt bona acollida, i inclús durant uns quants anys es va haver de fer amb dos caps de setmana per separat, perquè hi havia molta gent que volien pujar a Montserrat a participar-hi. Últimament això havia decaigut una mica, i va ser un dels motius pels quals, doncs, hem iniciat aquesta renovació, i una de les coses que ens va semblar que havíem de fer d'això, no? Partir en dos espais diferents segons l'edat i segons les dinàmiques que podíem fer.
Malgrat que hi haurà moments, com dèiem a la introducció, que els joves coincidiran.
Sí, sí, certament, o sigui, són unes jornades úniques, per joves de 18 a 30 anys, per tant, doncs, hi haurà moments, alguns àpats, o una vetlla de pregària que farem el dissabte a la nit, que anirem a la cova, tot això, doncs, evidentment, serà junt, o una xerrada que ens faran el diumenge al matí, però que seria més les dinàmiques concretes, doncs, per compartir, per aprofundir els temes, doncs, aquí sí que ens dividirem, perquè, doncs, ens ha semblat que era millor fer-ho en funció de les edats i en funció una mica dels interessos de cadascú, no?
I com s'han articulat concretament aquestes jornades? Què és el que podran veure els joves? Com serà l'horari, diguéssim?
Bueno, començarem el dissabte al matí, a les 11. La gent doncs, anirà arribant a Montserrat, ens aniran escrivint, i hi haurà una dinàmica al migdia doncs, inicial per motivar, per començar a conèixer doncs, una mica de què anirà tot. Val a dir que amb els més joves doncs, comencem amb una dinàmica molt xocant, que en principi no s'ho esperarien i que tampoc es pot dir massa, no? Vull dir, el que estigui interessat, doncs quan vingui ja s'ho trobarà, no? Més que res per tot de cop, no? Deixes les activitats que feies de dilluns a divendres, arribes a Montserrat i et trobes doncs, amb una història diferent, no? Després anirem a dinar, que els sàpats també els vivim doncs, com un moment de compartir, de convivència. I a la tarda tenim un seguit de dinàmiques en petits grups, però molt mogut, vull dir, no estarem molta estona fent la mateixa cosa, sinó que en moments estarem en grup, altres moments estarem sols, altres moments tots junts, per anar aprofundint aquest tema de la pregària. I acabarem preparant una mica la vetlla de la nit de la cova. Després es anirà a vespres amb la comunitat dels monjos. Ens sembla que, ja que la gent està a Montserrat, doncs és bo que participin també d'alguna de les pregàries del monestir. I a la nit, havent sopat, anirem així tot caminant doncs, fins a la Santa Cova i allà farem una pregària, una estona de pregària de vetlla, doncs, que esperem doncs, que sigui molt reeixida, molt bonica.
Crec que hi ha uns requisits que són importants, no?, que han de portar els nens, que han de fer?
Els nois.
Els nois.
Sí. Bueno, bàsicament...
Portar la Bíblia, crec.
Sí, sí. Han de portar, sí, per poder participar, i que, doncs, caldria que cadascú doncs, portés una Bíblia, que portés el sac de dormir per la nit, o el menjar pels dos dies. Allà es pot escalfar, inclús hi ha uns microones, hi ha una cuina, però millor que ho portin. Si tenen algun aliment, alguna cosa doncs, per compartir, doncs millor. I els que toquin algun instrument, doncs que també ho portin pels moments de pregària, sobretot pel de la nit. Sí, certament.
Doncs, Àngel, abans d'acabar podríem... No sé si tens algun argument pels joves que te puguin estar sentint. Falta encara una setmana perquè se celebrin. Què els hi diries?
Bé, doncs jo els convidaria a venir perquè ho hem estat preparant amb molta il·lusió i molt pensant, doncs, amb les inquietuds, amb les necessitats que avui dia els joves... dins d'aquesta àmplia franja, no?, de 18 a 30 anys, doncs, però que ells tenen, no?, i que tenen ganes de compartir, de trobar respostes a les preguntes més fonamentals que es fan, no?, doncs que potser Montserrat, doncs, allà hi podeu trobar alguna cosa, no?, i podeu trobar gent, i podeu trobar espais, moments de reflexió, moments de gresca i de convivència que us puguin ajudar, doncs, a sentir-vos més feliços i amb una fe, doncs, amb més força i més il·lusió.
Podem dir, per tant, que moments de gresca, de diversió, que no són incompatibles, no?, també amb el moment de recolliment i de reflexió per la pregària, oi?
Certament. N'hi haurà, sobretot pels més joves, no?, però és evident, vull dir, un dels objectius de les jornades també és conviure i conèixer gent d'altres llocs de Catalunya que estan compartint la mateixa fe que un doncs, està compartint potser en una parròquia o en un moviment o un lloc que potser es troba una mica més sol, no?, i a Montserrat una mica com a plaça major de tot Catalunya, doncs mira, allà ens trobarem tots, no?
Doncs avui hem parlat amb Montserrat, amb el monestir de Montserrat, concretament amb el germà Àngel Pons, que és el responsable d'aquesta jornada per joves que se celebra el proper cap de setmana, concretament el 7 i el 8 de juliol, jornada per joves. Gràcies, Àngel.
Moltes gràcies a vosaltres.
Paraules de vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església.
I tanquem el Paraules, com sempre, saludant el capellà i periodista Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom. Avui us voldria fer tres breus reflexions sobre un fet d'aquesta setmana. Va ser la corprenedora cerimònia del funeral pels 6 soldats espanyols que van morir en un atemptat possiblement provocat per Al-Qaeda al Líban. La primera reflexió fa referència a la fatalitat humana. És ben cert que són soldats i que estaven treballant a l'exèrcit en una zona difícil del món, però ningú s'esperava pas la seva mort. La fatalitat s'ha presentat contradient totes les seguretats. Fixeu-vos bé, aquests xicots eren tots ells cavallers legionaris paracaigudistes i anaven en un vehicle blindat en un país on ja estan fent una missió de pau. La fatalitat humana justament ens diu que els blindats no són blindats i que les missions de pau no són pacífiques. Per tant, que la nostra vida, de per si arriscada, és també la dels soldats, que encara ho és més. Al darrere ja han quedat aquells anys en els quals el servei militar era obligatori per tot jove i, per tant, el risc que aquests joves fossin inexperts era assegurat. Ara, en canvi, són joves professionals i ho fan com un treball qualsevol remunerat. Per això, els sis joves, n'hi havia tres que eren d'origen colombià i estaven precisament treballant a Espanya d'això, de soldats, és a dir, professionals de la defensa d'Espanya. La fatalitat se'ls hi ha presentat en el seu treball. Personalment, en aquest sentit, em van agradar molt les paraules de l'arcabisbe castrense, que és el qui va presidir la cerimònia religiosa, quan es va referir al fet que eren paracaigudistes i, citant unes paraules del papa Joan XXIII, els hi va dir: «Vosaltres, que tantes vegades heu baixat del cel, no us oblideu que també hi heu de pujar». Certament la cita era del tot encertada pels paracaigudistes, però per la seva joventut la fatalitat els ha fet pujar al cel abans d'hora. Una segona reflexió, després de la fatalitat humana, és la perversió humana que representa el terrorisme, que és una aposta per provocar en el món la fatalitat. Justament ho dèiem aquests dies en què, amb molta tristesa, hem vist com la banda terrorista ETA no sols ha dit de paraula que vol tornar a cometre atemptats, sinó que ben a prop de la frontera entre Huelva i Portugal, aquests dies, els hi van descobrir també un cotxe carregat d'explosius. Però per sumar-hi encara més, aquesta setmana ha estat a Barcelona el polèmic fiscal general de l'Estat, Cándido Conde Pumpido, i ens ha dit que la seva principal preocupació i la del seu ministeri, com a màxim responsable de la Fiscalia, és el terrorisme islamista que ens ve del nord de l'Àfrica. Ell diu que aquesta és la font més gran d'inseguretat pel nostre país. I justament ho deia el mateix dia, dimarts, en què la policia havia detingut a Barcelona a tres activistes d'Al-Qaeda, que es dedicaven a reclutar adeptes per la causa terrorista i que estaven buscats i reclamats pel mateix govern del Marroc. Com podeu veure, tot això ja ens val perquè estiguem seriosament preocupats. Finalment, la tercera reflexió després de la fatalitat i la perversió humana d'un atemptat és gairebé com un sentiment. Em refereixo a la vergonya que sento després de cada mort injusta pel terrorisme. És la vergonya que em produeix veure els nostres polítics discutint sobre l'actuació i la lluita contra el terrorisme i fer-ho mentre els morts encara són calents. Aquesta vegada la polèmica entre el cap de l'oposició, Mariano Rajoy, i el president del govern, José Luis Rodríguez Zapatero, m'han entristit molt. Els detalls de la seva mort, els detalls dels inhibidors de freqüència per anul·lar els detonadors explosius i tota aquesta ristra de crítiques entre ells m'ha deixat realment molt sorprès. Molt bon dia a tothom.
És tot. Tornem d'aquí a 7 dies amb noves propostes al Paraules de Vida. Us ha parlat Emili Pacheco i a les vies de so Matilde Seoane. Que passeu una molt bona setmana.
Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistac.
De Busuart, un decàleg per al bon conductor. Les carreteres i les autopistes s'omplen de cotxes durant els mesos d'estiu, sobretot a motiu de les vacances. Això significa també un augment d'accidents. Per això em sembla que és ben oportú que pensem una mica en el deure cívic i moral de conduir observant les normes del tràfic, amb prudència i amb un sentit de solidaritat amb totes les altres persones. Hi ha un motiu d'actualitat per fer aquesta invitació. És la notícia que els mitjans de comunicació social han recollit que l'Església Catòlica promou un decàleg per als bons conductors. És que el Codi de Circulació interessa també a l'Església Catòlica? Es pot preguntar al lector. I la resposta podria ser, per què no? Si no es pot separar la fe i la vida, la fe també té quelcom a dir sobre la manera de conduir. un fet en el qual pot estar en joc la nostra pròpia vida, però també la vida dels altres. El tràfic és una realitat de la vida d'avui, de cada dia, i els seus efectes sobre la mateixa vida de moltes persones poden ser, ho sabem, dramàtics. Donada la proliferació dels accidents que, com ens diuen els experts, es deuen sovint a errors humans. Velocitat excessiva, avançaments prohibits, falta de respecte als senyals del tràfic, excés d'alcohol, etc. El Consell Pontifici per a les Persones Migrants, poc abans de les vacances d'aquest any, ha publicat un text de 40 pàgines, una miqueta llarg, sobre els comportaments en el tràfic. El text remarca que sovint hi ha un instint de dominació en la persona que es posa al volant del seu vehicle. L'automòbil, escriu aquest document, és fàcilment utilitzat per al propietari com un signe d'ostentació personal, com un mitjà per eclipsar els altres i provocar en ells un sentiment d'enveja. Sobre el seu vehicle, la persona projecta l'afirmació del seu ego, fet que comporta desequilibris que, de vegades, es poden situar al límit de la patologia. El decàleg ho resumeix així en el punt cinquè. L'automòbil no ha de ser una expressió de poder i de dominació, ni una eina de pecat. El document del Vaticà diu que és necessària en el tràfic una cultura a favor de la vida. La vida tan important se l'ha de respectar. La vida i la salut física són béns preciosos, confiats per Déu a cada un, a cada persona. Els hem d'atendre raonablement, bo i tenint en compte les necessitats dels altres i també del bé comú. Per això, el primer punt del decàleg, del bon conductor, recorda que cal complir el cinquè manament de la llei de Déu, que, com sabeu, diu, no mataràs. Aquest manament es concreta en el segon punt. La carretera ha de ser un instrument de comunió entre les persones i no de dany moral. En els punts successius del decàleg, recomana coses tan concretes com, per exemple, aquestes. Fes de manera que la cortesia, la correcció, la prudència t'ajudin a superar les situacions imprevistes. Sigues caritatiu i ajuda el proïsme que està en situació de necessitat, especialment si el proïsme és víctima d'un accident. I aquesta altra, que, si es complia, podria reduir moltíssim l'accidentalitat. Convenç caritativament els joves i els no tan joves perquè no es posin al volant quan no estan en condicions de fer-ho. El decàleg formula aquests altres manaments, de clara inspiració cristiana, dona suport als familiars de víctimes d'accidentats, reuneix en el moment oportú el conductor, això és important, reuneix en el moment oportú el conductor culpable amb la seva víctima, perquè puguin viure l'experiència alliberadora del perdó. A la carretera, continua el decàleg, protegeix el més feble i, finalment, senta tu mateix responsable dels altres. Així doncs, no som responsables només de la nostra pròpia vida, que ho som, sinó també de la vida dels altres. I tant la vida nostra com la dels altres no és nostra, sinó que és de Déu. Per això conduir bé és sinònim de solidaritat, és un deure de justícia i de caritat. Adéu-siau i fins la setmana que ve, si a Déu plau.
Us hem ofert la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistach.